Cat per optar a una invitació doble.
Tots som un. Amb el patrocini d'Aigües de Barcelona, CaixaBank, Kia, Factor Energia, Fiac Assegurances, Unió Suïssa Joiers i Vueling.
Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
Evans, proveïdor tècnic oficial. Organitza Activity Experience.
Tu diràs. Amb Dani Aguilar. Maxus, furgonetes elèctriques amb més de 300 quilòmetres d'autonomia, t'està oferint la tertúlia del Tu diràs.
A la matinada, Tu diràs, RAC1, amb en Xavi Vilajoana, amb en Dani Solsona, amb en Pichi Alonso. En una setmana, per cert, Vilajoana, que és important també pel que fa al Barça femení, tenint en compte la tornada dels quarts de final de la Champions contra la Roma. Déu-n'hi-do el partit ahir, i Déu-n'hi-do el partit també de l'anada, perquè realment el Barça va acabar patint. Podria haver golejat a la primera part, però va acabar patint.
Sí, la veritat és que, clar, els equips també van millorant i van evolucionant, no tan ràpidament com hem fet nosaltres, però òbviament s'estan posant cada vegada més a l'alçada. I és evident que no és gens fàcil passar eliminatòries de Champions de femenina, evidentment masculina tampoc, però femenina cada vegada està més difícil. La Roma fins fa, com qui diu, 4 dies... La gent, com qui diu, no la coneixia. No. Hi havia molta gent que no sabia si la Roma tenia equip femení, per dir alguna cosa, no? I mira, ja està donant guerra a quarts de Champions.
I 35.000,
Sí, sí, 35.000 espectadors.
Més de 39.000.
Més de 39.000.
Van fregar els 40.000, que era la primera vegada que s'obria l'estadi olímpic en un partit de la Roma i es va fer el rècord absolut d'Itàlia en un partit de futbol femení.
De fet, l'evolució es veu estar molt bé quan fas una anàlisi, perquè com que diu, fa 3-4 anys diguéssim que començaves a patir o veies realment partits molt intensos a semifinals. Ara ja els comences a veure a quarts i a vuitens gairebé, no? I això vol dir que cada vegada el nivell a nivell mundial i a nivell europeu està pujant molt.
Sí, perquè de moment a l'anada dels quarts de final totes les victòries han estat per la mínima, 1-0 o 0-1, per tant tot obert per la tornada, i jo sí que diria que potser l'eliminatòria del Barça és la que es veu més clara amb el factor Camp Nou i per la superioritat que hi ha als dos equips, perquè també pel que deia ara el Xavi sobre la Roma, al final la Roma és la seva primera participació a la Champions, és veritat que estan fent un molt bon joc i el creixement també ha estat molt bo, però no està encara a l'alçada del Barça, però totes les altres eliminatòries, l'Arsenal, el Bayern, el Wolfsburg, PSG o el Chelsea o l'Olímpic de Lió, jo crec que es poden resoldre per qualsevol dels dos costats.
De fet, fa 3 anys, quan jugava l'Olímpic de Lió o el PSG, qualsevol eliminatòria se'ls donava ja com absoluts favorits, i això en els últims anys, bueno, l'últim any i l'any passat, i aquest ja està canviant.
Aquest any l'Olímpic de Lió, que va perdre l'anada aquesta setmana, que jugava a casa, era la primera vegada que perdia com a local una eliminatòria de la Champions en tota la seva història. És cert que l'any passat també van perdre l'anada, en aquest cas va ser a fora, però aquest any per primera vegada perdien un partit d'eliminatòria a casa, que això demostra d'una banda que l'Olímpic de Lió no està del tot bé. Tampoc ens en fiem massa, que ja sabem que quan arriba la fase final, sobretot si arriben a una hipotètica final de la Champions, allà es transformen, tenen aquesta àurea també una mica com el Real Madrid per comparar-ho amb la competició masculina, però que també els altres equips estan pujant al seu nivell.
Això vol dir que s'estan reforçant molt, no? Els equips tots s'estan reforçant, no ho sé.
Sí, clar, hi ha més recursos, hi ha més equips de base, puja cada vegada més nivell, puja el nivell dels entrenadors, i també un altre factor que a mi m'agradaria destacar, i és que ja en aquesta eliminatòria de quarts tots els equips han obert els seus estadis grans i s'estan batent rècords, no només al Camp Nou, com vam veure la temporada passada, no només a Roma, sinó que els equips ja donen per fet que quan arriben les eliminatòries de Champions, quan arriben els partits grans de les lligues domèstiques, l'aposta aquesta d'obrir els estadis grans, i el públic està responent.
Sí, sí.
És cert que no podem tampoc esperar que cada partit que s'obri un estadi gran hi hagi 90.000 persones en el cas del Camp Nou.
Quanta gent posa 90.000 persones en un estadi de futbol? Vull dir... No, perdó. Quanta gent en posa? 40.000.
Sí, clar. Perquè 90 a 3 estadis del món.
Per això t'ho estic dient. Sí, sí. 40.000, vull dir, en partits de primera divisió masculina...
El Madrid no l'obre, no?
El Madrid no.
Ja l'obrirà quan hi hagi més competències.
Sí. Quan hi hagi que venen opcions. De fet, l'any passat va ser el Madrid l'únic equip que als vuitens de final, aquest any no s'han classificat, però l'únic equip als quarts de final, perdoneu, que no va obrir el seu estadi.
Sí, sí. Doncs mira... El tu diràs, us ho dèiem ahir, però el tu diràs us portem a l'Spotify Camp Nou per gaudir d'aquesta Champions League femenina. Tenim un pack de 4 entrades, tu no pots participar, Solsona, perquè pugueu animar el Barça femení al partit de tornada de l'eliminatòria de quarts de final contra la Roma. No t'enfadis, el dimecres 29 a 6:45 de la tarda. A l'Spotify Camp Nou us espera una nova festa del futbol per reviure amb l'equip blaugrana les grans emocions de la temporada passada. El Barça, com dèiem, busca aconseguir aquesta classificació femenina i... per tenir-ho, només... No, no agafis el mòbil, que no pots fer-ho. Està aquí amb el Solsona, el mòbil agafat.
Que vas a dir el número o alguna
cosa? Sí, de dir que no te'l saps, digue'l tu. No te'l saps?
No, ja el tinc gravat, però el tinc que posar a les ulleres.
902-47-700. 902-47-700. El primer que truqui s'endú aquest pack de 4 entrades. Ja està. Han trucat. Solsona, si és que són molt ràpids, els nostres oients són molt ràpids.
El partit dimecres a 3:45 de la tarda. Bona hora, per estar-hi en família.
Per tant, ja tenim el guanyador, l'Arnau Pou, està ja agafant les dades del guanyador, que anirà a veure aquesta partida a l'Spotify Camp Nou, tant de bo, amb la màxima gent possible, que això seria molt i molt bo. Això, ara sí, ho comentàvem abans al principi, hem de parlar també d'un dels grans protagonistes del cap de setmana, Dani Solsona, i aquesta t'agradarà, que hem de parlar de José Lu.
I'm Dani Aguilar. My heart is spilling over,
crashing on the ground. Del que vam veure ahir, Solsona, imagino que ho parlàvem abans al principi, satisfet, i també us vull preguntar, ara per anar tancant tertúlia, de la selecció de Luis de la Fuente, que no sé què et va semblar, Pichi, José Lu encara bo, perquè realment el joc va ser, no sé si un punt griset.
Sí, el resultat no està d'acord ni de bon tros amb el partit que vam veure. Per la gent que no l'ha vist, un 3-0 contra Noruega, doncs sí. És un resultat extraordinari.
Sí, exacte.
Però veritablement, no sé, va tenir que fer alguna que altra parada molt bona aquest papa per impedir... I, bueno, i amb l'1-0 semblava que s'estava més prop de l'empat que no pas de la victòria. Però, bueno, sempre, com ha dit el seleccionador en aquest cas, sempre és millor començar a treballar amb una victòria al cos... que dona molta més confiança, sense cap mena de dubtes, però clar, els que volen veure els detractors de Luis Enrique,
aquest
volen
sí.
veure immediatament els resultats i la millora, i ara sí, perquè porta els que tenia que portar, i abans, bueno, el que sempre passa quan hi ha un seleccionador que no és massa simpàtic amb els mitjans de comunicació.
Ahir, de fet, just al postpartit ja, a les preguntes a José Lu, ja anaven enfocades, hombre, ara sí que hi plan... a Luis de la Fuente, ara sí que hi plan B... Bueno, són totes les ganes que li tenien.
Sí, el...
Sí, sí, sense cap mena de dubtes. I a més, bueno, jo crec que el que va sortir totalment reforçat, sense cap mena... de dubtes és José Lu, no? Que
entra al
camp i en un minut i mig fer dos gols es diu molt en favor d'ell, no? I que és obvi pel perfil de futbolista que és. Jo crec que sempre pot tenir aquest perfil de futbolista en una selecció per uns moments concrets de partit si les coses no funcionen com creus que haurien de funcionar.
Sí que és veritat que el resultat és enganyós. El que no ha vist el partit ha dit, escolta, això 3-0 aquí Espanya ha arrasat a Noruega. I és veritat que Arrizabalaga va fer la primera part, em va treure una amb el cap, un altre remat, i a la segona part amb l'1-0 em va tenir una sorlot amb la cama dreta
davant de la porteria,
va tirar fora
sí.
i tal, però bé...
No hi era Haaland, també.
Sí, no hi era Haaland, però... bé, 3-0 i tal, i sí, i la notícia és José Lu, no pot ser una altra notícia, a part del resultat, i que nou seleccionador i tot això. Però clar, que un jugador entri al minut 80, no sé si 82, 83, i que en un minut, o pràcticament en un minut i mig, et marqui dos gols, un molt bo de cap i l'altre d'oportunista, doncs... ha fet que amb 32 anys en la primera convocatòria que entris uns minuts, perquè ell ja segurament estaria estaria ja content.
Només de debutar.
Només de debutar, sí. I si a sobre debutes ja amb un gol ja és la conya marinera, doncs amb dos ja és que és, ja d'allò. Bueno, això li ha servit i li servirà segurament per seguir estant a la selecció i tenir minuts en molts moments dels partits.
Jo veient els perfils que ha escollit De La Fuente, jo em faig una pregunta. No sé si és un seleccionador que busca, com que diu, un projecte que farà arribar a l'Eurocopa, o és un seleccionador que analitza, no, ah, i que analitzarà cada partit. Escolta'm, quina gent necessito, quina ja. gent està no, bé en aquest partit.
Contra Escòcia, ha dit que era un altre partit diferent. Contra
no, per això t'ho dic, és dir,
no vol dir que no
i no tinc clar, òbviament, no he estat mai seleccionador, sí. Però no tinc clar quina és la via, no? O sigui, clar, al final, una selecció, fer un projecte, com que diu, una selecció, no, jo no sé com es pot fer, no? Jo seria partidari, si ho fos, doncs una mica de... Cada partit té una història, en cada moment hi ha jugadors que estan en un moment de forma millor que altres, i no sé si aquest seleccionador...
No era això. No era això.
Era més, vaig escollir un bloc des del principi. Exacte. I jo això, no ho sé, jo crec que aquest optarà més per un tema de rendiment més immediat.
Però una base has de tenir.
Tu bueno,
has
clar, de tenir,
una perquè, base de 15
home,
jugadors...
Perquè no és normal, no és normal que 22 jugadors o estiguin tots bé. Vull dir, sí que hi ha una base, que en principi t'han de seguir rendint, però jo crec que una... Pots canviar-ne dos o tres, o pots tenir 8-9 jugadors que diguis, escolta'm, aquests, en funció de cada moment, me'ls emportaré.
Depèn del rival. Si jugues contra Escòcia, és un rival...
No, però, no per donar tant com per donar descans, sinó viure més a prop el rendiment que està tenint i l'estat de forma que té el jugador en aquell moment quan se l'ha de convocar i quan l'has de fer jugar. Jo crec que De La Fuente anirà més per aquí.
En Luis Enrique hem vist que ha portat jugadors a la selecció que no eren titulars en el seu equip.
Sí, sí. Per això...
El Dara ha portat el Laporte que no juga.
Sí, sí, sí. I hem vist com no ha portat a determinats jugadors que eren absolutament clars en el seu equip, com Iago Aspas, que ahir sí que va jugar. I pel que fa també al rendiment, per exemple, hi havia un jugador que jo crec que era clau per Luis Enrique dels jugadors, que era en Pedri Gavi. A veure quin rendiment o quina funció Pichi poden tenir en aquesta selecció Luis de la Fuente, que no sé si tindran tanta incidència com la tenien amb Luis Enrique.
Jo crec que sí, coneix perfectament, sí. Coneix perfectament a Pedri i també a Gavi, i jo crec que seran dos jugadors fixes a la selecció. A mi personalment m'ha agradat molt la recuperació, per dir-ho d'alguna manera, de Miquel Merino, que per mi és un futbolista completíssim i que és necessari en una selecció.
Jo de Pedri no en tinc cap dubte, de Gavi en tinc més.
Sí?
Sí, perquè si ja tens a Rodri i tens a Merino, clar, i tens Pedri, a dalt, a Olmo, per la banda esquerra, que fa de fals... Aviam, de Pedri no, jo no tinc cap dubte. Quan estigui recuperat, jo crec que anirà a la selecció segur i que seria titular, i de Gavi jo crec que potser hi haurà alguns partits, però és una opinió molt personal, i avançar coses que ja veurem si són així, però a Gavi potser li costa una mica més.
I la Joana?
Jo crec que els pot utilitzar molt, igual que els està utilitzant. No crec que en aquest sentit canvi molt. El que sí que és veritat, que veurem, no?, amb quina manera de jugar acabarà fent De La Fuente, si té un pla establert, si no el té, però jo crec que són dos jugadors que ara mateix no es pot pensar no prescindir d'ells.
Sí, 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 sí. El tema és això, saber exactament... Perquè per Luis Enrique eren dos puntals, a veure amb Luis De La Fuente que passa o que no passa. I per anar a tancar tertulià, a veure, perquè la setmana que ve tornarem, estarem diumenge, ja s'haurà jugat, quin partit s'haurà jugat, Solsona, la setmana que ve.
Hi ha partit?
Sí, hi ha partit. Saps quin partit hi ha, no?
Sí, a les dues, a l'hora de dinar.
No t'agrada aquest, eh?
El de les dues és que ni esmorzes ni dines.
Un Girona espanyol que, déu-n'hi-do, ja tenim temps de parlar, però ara que també arrencarem i aquesta recta final de temporada, i ara ho repassava abans a Laia, la classificació que està ajustadíssima, estàs... aquest pas tranquil de la setmana, o aquest cap de setmana de descans, t'ha fet, diguem-ne, relaxar-te una mica o segueixes, diguem-ne, tan espantat com podries estar al final de l'anterior jornada?
Preocupat ja fa bastants mesos que ho estic.
Potser ara espantat.
No, ara estic preocupat, però molt més.
Val.
Perquè cada vegada queden menys partits. I has de guanyar 4 o 5 partits. N'has de guanyar 4 segurs. Mm. 4. Són 12 punts, més 27, 39. Potser no t'arriba. Mm. O sigui, has de guanyar. I queden 12, queden menys partits. Clar, la preocupació va pujant. Mm-hmm. Abans quan quedaven 20, doncs sí, però bueno, queden partits, però està complicat. Jo confio, i ja fa temps que ho dic, que jo confio que l'Espanyol no baixarà, però que s'han de posar les piles, i que si vas a Camp de Girona i no puntues, i ve el Bilbao aquí, a l'Atlètic Club, ja treu un empat, has de començar a pensar en altres coses.
Malgrat que de moment modificacions no hi ha. Vull dir, en el projecte em refereixo. Com a mínim el club, en aquest sentit, de moment ho té clar.
Sí, té clar, sí. Igual d'aquí dos partits no ho té tan clar.
Yeah.
No, però hem de ser optimistes, i jo crec que el Girona podem fer, a part de que el Girona juga molt bé i que marca molts gols, també li marquen. Bueno, anem a esperar. Però l'equip no ha evolucionat. L'equip està estancat, ara en partits, que millor, pitjor, però no està bé. I clar, tens 27 punts. Sí, és que hi ha molts equips.
És que aquest és el problema, que el descens anirà molt, 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 molt car.
No, clar, és que hi ha molts equips, sí, però hi ha molts equips, sí. Va, sí,
no, però és que això és un problema.
Però és que nosaltres estem a un punt.
Clar.
I has de guanyar. És que jo ho resumeixo molt fàcil. Després tot té més explicacions i podem estar parlant aquí 14.000 hores. Escolta'm, tens 27 punts. T'has de salvar. Queden 12 partits. Quants n'has de guanyar per fer 40, 41, 42 punts? 4 o 5 partits.
Ja està.
I no m'expliquis res més.
Sí. Pitxi.
No, sí, cert, però no és només l'Espanyol. Jo veig que el València és molt complicat. El Sevilla crec que sortirà amb Mendilibar, no ho tenia tan clar amb Sant Paoli, en aquest punt de vista, però són equips que, bueno, València no està habituat a estar tan a baix... Té un entorn molt complicat i jo pensava que sortiria, però clar, el no sortir immediatament cada vegada costa més i cada vegada hi ha més pressió i són equips que no estan habituats a... No comencen la temporada a pensar, bueno, haurem de lluitar pel descens i quan arribi aquest moment, no sé, Cádiz, Valladolid, hi ha una sèrie d'equips que ja estan mentalitzats des del primer dia del campionat, que segurament estaran ahí lluitant per el descens, però el València i el Sevilla et diria que no? I també són dos equips que ho poden tenir força complicat.
L'Espanyol té Cádiz a casa, té Getafe a casa, i el darrer partit contra l'Almeria, i va al camp del València i al camp del Sevilla.
Sí, per això deia que a comença a arribar la recta final de temporada i aquesta cantarella que hem estat des del principi de tot, sortiran. Clar, és que comença a arribar al final de temporada i allà segueixen València i Sevilla, malgrat que vam pensar que sortirien,
Sí, però... Mira, contra els rivals que té, és allò que dius, que no saps si és un avantatge o un inconvenient, perquè els seus rivals directes d'aquella zona, si guanyes, és un avantatge collonuda, perquè evidentment els hi treu 6, entre cometes, no? Perquè ells no sumen aquella tornada i tu en sumes 3. Clar, si et passa la inversa, doncs és un drama.
I si vas obligat, perquè segurament estarà tan ajustat que arribarà el Cádiz ara, perquè l'Espanyol té Girona, Athletic Club, el camp del Betis, sembla, i després ja ve Cádiz i tal. Igual és obligat guanyar.
Sí.
Has de guanyar. No, és que no val l'empat. Millor en aquestes circumstàncies.
I més amb aquests rivals directes.
Però clar, hi ha rivals que segurament hi ha equips que conviuen...
Habituats.
Clar, conviuen més, i això és el que deia el Pitxi també, però conviuen més, però la qüestió és saber el València i el Sevilla fins a quin punt seran capaços de conviure amb això, i amb el Sarau que tenen a València, que tu ho coneixes perfectament, Dani, que aquesta és una altra, amb el Sarau que tenen a València, que ja també et dic que hi ha gent que pràcticament li ve més de gust no li ve més de gust, enteneu-me, però que pràcticament estaríem més contents si descendíssim per tal de que Viterlin marxés. Això, que aquesta és una altra cosa, però vaja.
Igual baixen i no marxa.
No, no, clar, clar, aquí hi hauria un...
No, el València ho té, jo crec que el València ho té bastant complicat, també, eh? Jo crec que el Sevilla se n'en sortirà,
sí.
Se n'en sortirà, però el València... Sí, però, clar, si tu no fas la feina del tot, em refereixo a l'Espanyol, doncs després has d'anar mirant els altres equips que no guanyin. No? Mm. I a mi m'agradaria que per que l'Espanyol guanyés i que se salvés per mèrits propis. Sí, però bé, si no pot ser...
I que plantilla en té. I mira, i davanter, imagina't si en té, que és un dels protagonistes d'aquesta aturada per seleccions. En fi, 35 minuts per sobre de la mitjanit. La setmana que ve ja tornarem amb futbol. La setmana que ve... No, clar, hi haurà jugat el Barça, sí? Hi haurà jugat també el Girona i l'Espanyol, exacte. Que juga el Barça el dissabte a les 9. Contra l'Elx, a veure si està... a 12 o a 15 del Real Madrid, perquè tot fa pensar que com a mínim el diumenge estarà a 15 del Real Madrid, però si el Real Madrid fa la feina o no fa la feina. Dani Solsona, gràcies, eh? Bona nit, maco, bona a descansar. Gràcies, Xavi Vilajoana, descansa, bona nit. I gràcies també, Pitx Alonso, una abraçada des de la distància, que vagi bé.
Bona nit.
Bona nit, bona nit. 25 minuts i la una pausa, i repassem també l'altre gran esdeveniment de la setmana, el gran esdeveniment esportiu de la setmana, que és la Volta a Catalunya. Ens espera el seu director general, en Rubén Peris, per fer balanç d'aquesta gran volta que hem viscut.
Maxus, furgonetes elèctriques, t'ha ofert la tertúlia del Tu diràs.
Què passa si una enorme nau extraterrestre fa el descens just damunt de la teva Maxus? Doncs no ho sabem. El que sí sabem és que si tens una furgoneta Maxus elèctrica, els problemes te'ls has d'inventar. Perquè amb fins a 370 quilòmetres d'autonomia urbana, 80% de recàrrega en 45 minuts i 5 anys de garantia, 8 per les bateries, els problemes no existeixen. Maxus, líder en furgonetes elèctriques.
RAC 1. Gourmet La Vanguardia et porta l'aperitiu perfecte amb anxoves de l'Escala i vermuts Miró. Gaudeix d'una selecció de petites sardines, filets d'anxova i una ampolla del vermut reserva, acompanyats de patates sal d'Eivissa, tomàquets semisecs, conserve de la mamma i torrades pa mossèn de la Cala Albert Adrià. Tot per 35 euros. Només a gourmetlavanguardia.com. Patrocinat per Catani Escudier. Actualització constant a RAC1.cat. El portal de notícies de RAC 1.
Al davant Roglic, al darrere Evenepoel, Roglic, Evenepoel, Roglic comença a sprintar, ara l'avança Evenepoel, Evenepoel al davant, no li disputa?
Sí, sí? No li disputarà, sí.
No li disputa. Oh. No, ha deixat guanyar a Evenepoel, que aixeca els braços. No sé si ell mateix sorprès, fins i tot Evenepoel ho ha celebrat, però Roglic és que no ha fet cap esforç. Ha vist que l'avançava i ha anat a roda.
Doncs vaja, m'ha deixat de pasta de moniato, no m'ho esperava per res.
Així que li tinc de Roglic, vull dir que està content. L'etapa em sembla que li...
Així hem viscut l'última etapa, el desenllaç de la Volta a Catalunya, d'aquesta apassionant Volta a Catalunya que hem viscut durant tota la setmana a RAC+1, també a RAC1, amb, jo crec que dos noms i un final d'etapa que, vaja, en moltes ocasions, si les traslladem a qualsevol dia, pot valdre per qualsevol dia. L'Albert Ferran dient Roglic, Evenepoel, Evenepoel, Roglic, Roglic, Evenepoel, però avui, amb aquest punt, no sé si descafeinant, no sé exactament com explicar-ho, però també sorprenent, com deia ara també en Pau Mitjans. En qualsevol cas, la notícia, Primo Roglic ha guanyat aquesta volta ciclista a Catalunya, l'eslové ha defensat avui aquests 10 segons d'avantatge que tenia sobre Evenepoel en un dels duels més apassionants dels últims anys a la ronda catalana. I tot plegat amb un final, insistim, una mica inesperat, com ara sentíem a Montjuïc. Hola, Gerard Ballera, què tal? Bona nit.
Hola, Dani, bona nit.
Ja, el Ballera el tenim aquí ja, després de la setmana Willy Foc, amunt i avall, ja el tenim... aterrat, després de la feinada que ha fotut, que aprofitem, evidentment, per felicitar-lo, perquè ha estat una passada el que ha fet.
No em puc queixar, perquè els ciclistes ho han fet amb bici i jo ho he fet amb cotxe, per tant, sí,
això també és
no ens podem queixar.
Això també és veritat.
No
què ha passat avui, Gerard, a veure?
Doncs mira, que per enèsima vegada, com deia, Roglic i Evenepoel han arribat junts als últims 300 metres d'una etapa de la volta aquesta setmana,
sí.
Però aquesta vegada no hi ha hagut sprint. sprint. No hi ha hagut sprint perquè no ha volgut Roglic. L'eslovè s'ha conformat amb anar a roda del seu gran rival. No sabrem mai què hauria passat si hagués disputat l'etapa, però el que sí que sabem és que Benepul ha guanyat la segona etapa d'aquesta volta en el seu compte particular. Dues també en té Roglic. Li hem preguntat al final a Roglic si ha pensat només en la general, com hem vist tots. I ha respost això.
I'm happy with taking
Estava content amb guanyar la general. Tot ha anat perfecte i ara podem gaudir-ho.
Going perfect, so we can enjoy.
Molt bé, document netament Roglic, diguem-ne. 100% primor Roglic.
Sí, vaja, no ho ha dit 100%, però ho ha insinuat.
Sí,
com queda
manera
claríssim.
De parlar de Roglic, que em l'hem sentit tota la setmana.
Sí, un Roglic que suma una nova victòria en una volta d'una setmana. De les grans, n'ha guanyat 6 de 7.
Corre.
Una cosa que ja no ha fet, no ha aconseguit mai ningú, però és que té a l'abast fer el 7 de 7. Encara té corda per uns quants anys. I només li falta el Tour de Suïssa. Per això la victòria d'avui encara li fa més il·lusió.
A lot. I mean, was something, definitely...
Significa molt, és una cosa que em faltava encara. Ser part de la història d'una de les curses més antigues. És un honor i un plaer ser un dels guanyadors. Dono les gràcies al meu equip i a tots els nois.
Big honor and yeah, big thanks to the team around me and all the guys.
I algú podria pensar, home, Benepul, avui estava emprenyat, estava mosca... Doncs la veritat és que no. Jo crec que ja s'olorava d'alguna manera que la general era molt complicat i, per tant, avui el seu gran objectiu era guanyar l'etapa, com ho ha fet.
Aquesta és una victòria que vull dedicar al meu equip perquè he comès alguns errors a l'inici de la setmana que potser m'han privat de guanyar la classificació general, però estic supercontent de tornar a competir d'aquesta manera. Guanyar dues etapes i ser segon a la general és pel que havíem vingut.
Two stage wins and a second place in GC is what we came for.
La volta no l'ha perdut avui a Benepul, la va perdre d'altres dies, especialment, com diu ell, en les primeres etapes. Si algú s'ha quedat amb ganes d'aquest duel Roglic-Benepul, si algú diu, oh, és que una setmana és poca cosa.
Curt.
És que, tranquils, que al principis del mes de maig comença el Giro d'Itàlia i serà Roglic i serà Benepul. I a més et diré una cosa, són els dos grans favorits. És a dir, que no t'estranyi que tornem a veure un duel frec a frec entre aquestes dues bèsties.
Ara parlarem amb algú que s'ha fregat les mans i que jo crec que s'està fregant les mans encara de tot el que ha viscut. Però jo crec que qui més s'està fregant les mans també són els responsables del Giro d'Itàlia, que aquest ha estat el cartell publicitari millor que podíem desitjar.
Sens dubte.
I més enllà d'aquests dos, Gerard, mira, com a mínim una bona notícia de ciclistes de casa, perquè qui ha acabat com un tro la setmana és Marc Soler.
Sí, avui, de fet, a banda de Roglic, el de Vilanova i la Geltrú ha estat novament l'únic que ha pogut seguir l'atac de Remco Evenepoel en la pujada al Castell de Montjuïc. Finalment s'ha despenjat, però ha acabat l'etapa com a tercer classificat, en solitari, i prou content de la volta que ha fet amb una quarta posició a la general. Són declaracions del català RAC1.
Ha faltat una mica i, bueno, ja et dic, a seguir treballant, que es pot estar a prop d'ells i a veure el que ve. Estic content, però ja et dic, a seguir i a veure si la propera puc arribar més fins a meta. He seguit, m'he quedat a roda, teníem el podi i intentar buscar la victòria d'etapa, però no ha pogut ser.
Soler està quart, a la general, un altre ciclista de l'equip UAE, Joao Almeida, ha pujat al podi com a tercer classificat. De fet, ha repetit la mateixa posició que l'any passat. Almeida també va ser tercer.
I per valorar-ho de tot plegat, avui potser el més feliç era Roglic, però no sé exactament si el més feliç era Roglic o no, malgrat que ho estava molt. Potser l'home a qui saluda la mare també era una de les persones més contentes en el desenllaç d'aquesta volta. I no és altre que el director de la cursa, el director general d'aquesta volta a Catalunya, Volta Ciclista de Catalunya, com és el Rubén Peris. Hola, Rubén, què tal, com estàs? Bona nit.
Bona nit, molt bé, gràcies.
Ara deia que Primoz Roglic potser és el més feliç avui, però no sé si Rubén Peris encara pot estar una mica més feliç, perquè quin tros de volta que hem viscut durant tota la setmana. Felicitats, en primer lloc, Rubén.
Moltes gràcies, sí, jo estic molt feliç. Estem tots els companys que hem organitzat la cursa molt feliç, molt feliços, molt contents, perquè, home, no podíem demanar altra cosa que com ha acabat la cursa. Vull dir que a l'últim dia de la cursa encara hi havia possibilitat d'un canvi de líder. És un guió que qualsevol organitzador demanaria.
I tant, i tant. De fet, recordo unes paraules teves al principi de la volta, que ja s'intuïa que això podia ser molt xulo, i amb aquesta frase, no, que ens agrada tant els titulars aquests, que ens agrada tant fer-ho els periodistes, la millor volta de la història, o una de les millors de la història. Clar, són 102 anys, se n'han viscut moltíssimes, però estem davant d'una de les millors de la història, Rubén?
Sí, jo crec que sí. No es pot comparar, perquè això és incomparable, diguéssim, no? Perquè comparar l'època nostra amb l'època de l'Eddy Merckx o Bahamontes o Maria Cañardo és impossible, no? Però sí que és veritat que en els últims anys, l'últim ciclisme que hem viscut nosaltres directament, doncs jo crec que és una de les millors que hi ha hagut, sí.
Has notat aquest impacte, diguem-ne, un major impacte, un major reconeixement, una major atenció durant aquesta setmana respecte a altres edicions?
Sí, sí, sí. A més, hem notat que hi havia molt més públic a les carreteres que els últims anys, però molt més, i per descomptat, avui arribar a Barcelona ha sigut espectacular. O sigui que realment sí que s'ha despertat interès per part del públic per seguir la volta.
I això es pot fidelitzar? És a dir, t'ho dic d'una altra manera, el fet de que sigui aquesta avançada del Giro, el fet d'encabir-ho aquí al calendari, que sempre sabem que és una miqueta difícil, però el fet que hagin vingut aquests dos tios i hagin donat aquest espectacle, més enllà de la resta del pilot, és allò que va molt bé no tan sols per aquest any, sinó per tot el que pugui venir en anys que vinguin?
Sí, perquè això ens dona prestigi. I quan dic que ens dona prestigi, ho dic com a Catalunya, com a volta... I fa que els corredors vulguin venir. O sigui que sí, sí, per descomptat que això servirà per fidelitzar altres corredors que vulguin venir. És més, jo amb el Roglic i amb l'Evenepoel els hi feia broma, els hi deia que bueno, fins l'any que ve, quan ens hem despedit, o sigui que ja anem deixant la llavor.
Molt, molt bé. I què t'han dit?
Bé, home... que sí, que fins l'any que ve, però bueno, aquestes coses...
Home, a veure si haurem d'anunciar ara allò en exclusiva que Roglic i Evenepoel els tindrem una altra vegada l'any que ve, Rubén.
No, és difícil, a un any vist és molt clar. Difícil que la projecció que tenen de temporada doncs fins a l'octubre, novembre, que de fet és el que ha passat aquest any, tant un com l'altre, a final de l'any passat ja van dir que volien venir, que volien venir a guanyar, o sigui, el Roglic ja va dir que era una de les poques curses d'una setmana que li quedaven per guanyar, clar, o sigui, que la volia guanyar, i a l'Evenepoel tres quarts del mateix.
Però també et dic que, imagino que tu ho has viscut perfectament quan has parlat amb ells, hosti, que hagi estat tan xulo i que realment hagi estat tot tan ben organitzat, és el que et deia abans, també ha de ser un reclam per ells i un ganxo per ells de cara a la temporada que ve, no?
Sí, això per descomptat, sí.
Rubén, sóc el Gerard, què tal? Bona
Hola,
nit.
Gerard, què tal?
L'has tingut tota la setmana enganxat, al Ballera, Rubén?
Sí, ens hem vist durant tota la setmana.
S'ha portat bé, eh?
Molt bé, encantat.
Rubén, no sé si us queixàveu, però denunciàveu abans de començar la volta que heu tingut molt suport des del sector públic, però no tant del sector privat. Aquest duel que ens han ofert aquesta setmana el Primo Roglic i el Remco Evenepoel i la volta que hi ha hagut aquesta temporada, ha de servir perquè en els pròxims anys l'organització no pateixi tant per organitzar una cursa d'aquestes característiques econòmicament?
Tant de bo, sí. Això sí que és el cantó fosc del tema. Que tenim poca sponsorització privada, però en canvi, com he dit abans, la volta aquest any ha seguit moltíssima gent, és un aparador tremendo, i que el que ens falta és això, que hi hagi firmes comercials que vulguin anar al nostre costat i que ens vulguin fer costat, sí, això sí. Mm-hmm. Tant de bo que aquesta volta serveixi, sigui un punt d'inflexió en aquest tema.
I després, no sé si heu tingut temps de reflexionar i d'analitzar tot el que ha passat aquesta setmana, perquè des de fora hem vist una volta perfecta, no? Però hi ha alguna cosa a millorar? Hi ha alguna cosa que haguéssiu desitjat que hagués sortit una mica millor? Algun detall que pugueu millorar de cara a les pròximes edicions?
No, jo tinc que dir que tot ha anat perfecte, no és així, perfecte no hi ha res. Sí que hi ha coses que hem anat analitzant sobre la marxa, cada etapa fem un petit comentari de com ha anat l'etapa, etcètera, etcètera, un petit briefing i tal, i després ara, doncs, d'aquí una setmana o 15 dies farem un briefing general per veure les coses que s'han de millorar. El que sempre hi ha coses a millorar, sempre, en temes de seguretat, en temes de recorregut, sempre hi ha coses que s'ha d'anar aprenent i s'ha de ser humil i dir, bueno, aquí ens hem equivocat, no cal fer-ho esment, no cal dir-ho públicament, però sí que s'ha de rectificar per futures edicions.
Per acabar, ara parlava en Gerard, jo crec que és un dels temes més interessants, en termes també de poder garantir l'espectacle que hem viscut. Si hem viscut aquest espectacle és perquè hi ha gent com en Rubén Peris darrere que està empenyent i perquè hi ha un finançament públic, però cal el finançament privat perquè si no això s'ensorra. Després d'una setmana així, no sé si potser és molt d'hora, però allò de rebre alguna trucada i dir, hosti, Rubén, a veure si en parlem de cara a la temporada l'any que ve, que això està molt bo i ens hem d'implicar entre tots.
Tant de bo sigui així. Nosaltres ara, ja dic, ho analitzarem bé, trarem xifres... El que s'ha de veure també és el retorn
clar
publicitari que ha donat la volta i poder preparar dossiers i poder-se moure, però sí que és veritat que necessitem aquesta ajuda d'empreses, del sector privat, perquè el sector públic està al nostre costat, però sí que del sector privat necessitem més ajuda, sí.
Doncs des d'aquí també la reclamem. Només faltaria, i els micròfons de RAC1 s'emprestaran perquè així sigui, i pel favor de l'espectacle esportiu, que és el que hem viscut durant tota la setmana. I si hi ha algú que n'és responsable, és el seu director general de la Volta a Catalunya, com és en Rubén Peris, que és un bon amic de la casa, que sempre ens tracta de nassos. El dimecres vam ser a Llívia, i avui tanquem aquesta volta espectacular amb victòria de Primoz Roglic. Rubén, ara descansar, no? Ja imagino que uns dies de descans, com a mínim, que deus ja estar esgotat, o no?
No. Ara és el moment en calent de poder fer repàs de tot i anar pensant en el futur.
Molt bé, doncs en el futur també en seguirem parlant. Rubén Peris, moltíssimes gràcies, una abraçada.
Gràcies a vosaltres, bona nit i una abraçada a tots.
Tu ho diràs, amb Dani Aguilar.
Arriba la Setmana Santa i et preguntes, i el meu gat? Tant si te l'emportes com si el deixes a casa, Feliway t'ajuda a reduir l'ansietat i l'estrès causats pels canvis de rutina. Els productes Feliway ajuden a calmar el teu gat a través del seu llenguatge natural, les feromones felines. Consulta amb el teu veterinari o botigues especialitzades. Més informació a feliway.com.
A Hyundai hem fet 30 anys i per celebrar-ho amb tu hem llançat l'edició especial i30N l'any 30è aniversari amb tota l'esportivitat que busques per un preu increïble. Gaudeix d'aquests 30 anys junts i fes-te veure amb el teu i30N l'any 30è aniversari.
Ja és aquí la sisena edició del Campus de Futbol Mundo Deportivo. Del 10 al 14 de juliol a l'escola La Salle Bonanova de Barcelona per a jugadors i jugadores de 6 a 16 anys. Apunta't ja al web mundodeportivofutcamp.com amb el patrocini principal d'Aigües de Barcelona, el patrocini de Barta i la coordinació de Mica Esports. Campus Mundo Deportivo. Passió pel futbol.
Ha arribat el dia. S'han acabat les esperes. Senyores i senyors, benvinguts a l'època de la immediatesa. Ei, que som al 2023. Emporta't ara el Suzuki S-Cross amb etiqueta Eco, tracció 4x4, càmera 360, últims sistemes de seguretat avançada i entrega immediata. Sí, sí, immediata. Nou Suzuki S-Cross.
Tu ho diràs. Amb Dani Aguilar.
Back to sun again, must be fate, the way it was all day.
Vinga, recta final del Tu diràs. Moment de parlar de bàsquet. Hola, Marc Mundet, què tal? Bona nit. S'ha tancat ja la 24a jornada a l'ACB. L'interès era fer una fotografia de com queda la classificació un cop s'ha jugat tot. Marc.
Sí, avui sense catalans, per dalt tot igual. Es manté el triple empat de Madrid, Barça i Baskonia després de les clares victòries de madrilenys i vitorians. Avui a Fuenlabrada i contra Bilbao, respectivament. Tots tres, 21 victòries, 4 derrotes. La classificació fa un salt amb el Tenerife, quart lloc, 17 victòries, i en torna a fer un altre, perquè Unicaja ha atrapat el Joventut, que cau a la sisena posició amb 15 triomfs, un més que el Gran Canària, dos més que el València. Serien aquests 8 equips, els 8 equips en posicions de play-off. De fet, l'equip que marca el tall, el primer equip que en queda fora, és el Breogán, 12 victòries. La penya, per tant, té un coixí de 3 sobre el tall de play-off. El Girona continua en terra de ningú, amb 8 victòries, a 5 del play-off, però sense poder-se despistar, perquè mirant pel retrovisor té el tall del descens a 3, ha guanyat només un dels últims 7 partits que ha disputat. Manresa aquest cap de setmana ha agafat aire, després de la victòria a Fontajau té una victòria, i l'Averaix sobre el descens que ara mateix el marca el Betis. Aquesta setmana tenim back-to-back d'Eurolliga, amb partits del Barça a Belgrat i la visita de l'Alba de Berlín al Palau Blaugrana. L'última jornada, per fi, de la fase de grups de l'Eurocup pel Joventut, dimecres amb el Llet-Cabelis. Coneixerem el rival a vuitens de final. Tenim també un partit endarrerit dimecres del Manresa amb el Tenerife per la disputa de la Copa Intercontinental. I el cap de setmana vinent al bàsquet masculí, el Joventut va a la pista del Breogán dissabte. Diumenge al migdia, el Girona a Múrcia i el Barça a Tenerife. i el Manresa rep l'Obradoiro a la tarda al Nou Congost.
Més llarg que un dia sense pa, aquesta fase de l'Eurocup. I a la Lliga Femenina, a veure, és on tenim la notícia, perquè avui hem assistit a un intent d'esmaixada en un partit de l'alè de l'Uni Girona, Britney Sykes. No és gens habitual veure jugades d'aquesta mena, i menys a la Lliga Espanyola. És segurament, Marc, la imatge més cridanera d'una jornada que, això sí, recol·loca les gironines en segona posició.
Jo era la primera vegada que veia un intent d'esmaixada en directe. Mm-hmm. És una pilota que roba en contraatac Sykes al final del segon quart, partit contra l'Ide cada Guipúscoa, es frena a l'alçada de tres quarts per fer un canvi de ritme amb un parell de passes curtes per agafar alçada, i quan és a dalt de tot se li escapa la pilota de la mà per impactar a la part posterior de la cistella, però és que tothom a Fontajau ha flipat directament dempeus, al·lucinant, i sent, sens dubte, una de les imatges de la temporada en aquest partit que s'ha acabat enduent l'Uni Girona per 87-61. La notícia, ho deies tu ara, l'Uni és segona a la classificació. Perfumeries avui ha perdut a la pista de l'Estudiantes davant 8.700 espectadors al Withing Center. Sí. Déu-n'hi-do, que combinat amb aquest bon triomf de l'Uni que et comentava, fa que ara mateix les gironines recuperin el segon lloc. Avui Leia Palau ha confessat als Superesports que amb tot el tema de les lesions, ara mateix 6 jugadores de baixa, ha sigut una qüestió duríssima l'últim mes i mig.
I bueno, nosaltres, sincerament, doncs, venim d'una llarga travessia. Vull dir, ha sigut durillo aquest últim mes i mig, diria. Jo diria des de la ventana de febrero, amb de la selecció, ha sigut tot allò, no?, anar tropeçant.
L'altre equip que ha jugat avui, patacada important, del Barça Sant Feliuenca, Saragossa, ha perdut a 42, Marc, 88-46.
Sí. A veure, és un partit que ja des del primer moment ha anat pel pedregar i on la baixada de braços de l'últim quart ha sigut evident. Les Baix Llobregatines han tancat avui un tram complicat de temporada que ha seguit Perfumeries, Cadí-la-Seu i Saragossa, tres equips de play-off que els han fet perdre enters en aquesta recta final de temporada. Al Superesports també hem parlat amb Isaac Fernández, ha reconegut que la temporada se'ls està fent llarga, però pensant ja en el xic de Copa la setmana vinent, el Barça Sant Feliu no té res a perdre.
Bueno, jo crec que ens hem guanyat el dret de viure-la, de disfrutar-la. Arribem tranquils amb el que es refereix a la permanència, sí que ens agradaria estar en un millor estat de forma, és obvi, però bueno, entenc que és una competició nova, que és un escenari nou i que bueno, que estarem a l'alçada com hem estat pues molta part de la temporada, no? És evident el que dius, són favorites, negar això seria negar l'evidència.
A la classificació, Uni segon, Cadí sisè, dues victòries per sobre del tall, faltant tres partits pel final de Lliga regular, i el Barça desè a una del tall de play-off. Com dèiem, cap de setmana vinent la Copa, divendres Uni Girona Guernica i Barça Sant Feliuenc Perfumeries Ave.
Una Copa que es fa, Mundet, recorda-m'ho, a...
A Saragossa.
A Saragossa, correcte. Doncs a viure, evidentment, aquesta Copa de la Reina. Molt bé, Mundet, gràcies, a descansar.
Bona nit.
Vinga, abans de tancar el programa, Pol Rodríguez, com tenim el Masters 1000 de Miami o estan deixant amb Alcaraz al segon set?
Doncs ha acabat guanyant el Murcia als setzens de final del Masters 1000 de Miami. Aquest partit contra el serbi Dusan Lajovic ha passat per damunt el rival en el primer set, un rosco 6-0, i després ha tingut més problemes en el segon. De fet, Lajovic ha forçat, com explicàvem abans a l'inici del programa, aquest tiebreak on el Murcia s'ha acabat imposant. Alcaraz és el número 1 del món, vigent campió del torneig, i per conservar aquest número 1 només li val guanyar tot el torneig, si no, Djokovic el passarà a la classificació. El pròxim rival al camí del Murcia serà el nord-americà Tommy Paul, que ha guanyat a un altre dels espanyols, Davidovich. D'aquests setzens, el segon cap de sèrie, Medvedev, també ha avançat de ronda, s'ha classificat avui per vuitens. Ara per ara és el principal rival d'Alcaraz per aixecar aquest trofeu, i recordo que al quadre femení ens hem quedat sense la presència catalana de Paula Badosa, que va perdre la passada matinada contra la número 7 del món, Rybakina.
Molt bé, gràcies, Paul. Bona nit. I de la resta d'esport que hem de saber, Arnau Pou.
Bona nit, Dani. Doncs sí, en hoquei herba l'Atlètic Terrassa ha perdut la final de la Copa davant el Club de Campo en el llançament de penals per 2-3 en un partit molt ajustat que ha acabat en empat. La tercera posició ha estat per l'Egara, que ha superat per 3-2 el Barça, que ha quedat quart. I al quadre femení, el Polo s'ha endut el títol de la Copa femenina després de superar a la final el Club de Campo per 0-2. El tercer lloc l'ha aconseguit el Terrassa davant la Real Societat.
Un minut i mig i la una, marxem.
portada que hem de saber demà de Mundo Deportivo, que explicarà demà Mundo Deportivo, Arnau.
Doncs Mundo Deportivo titula Íñigo prioritat Barça, on explica que el central acaba contracte el 30 de juny amb l'Atlètic i que el jugador té clar el seu futur de vestir de blaugrana.
Doncs això és el que podreu llegir demà a Mundo Deportivo, amb tota la resta de les portades als quioscos, com per exemple a l'Esport. Gundogan se acerca, amb això va l'Esport, i l'Esportiu de la seva banda, que va amb aquesta gran volta ciclista que hem viscut durant tota la setmana, la volta somiada amb una encaixada de mans entre Roglic i Evenepoel. Gràcies, Arnau. Bona nit.
Bona nit.
Mig minut i la una de la matinada. Gràcies també al Dani Puntí Prats, al control tècnic. Demà, molta més ràdio i molt més esport aquí a RAC1, al migdia amb el Rocamora, amb el RAC1 migdia, i a la nit amb l'Aleix París a partir de 11:15, com sempre aquí al Tu Diràs. Descanseu.
Tu diràs.
Agustí Serrat.
Bona nit, és la una. Simó Puig assegura que les hores més complicades de l'incendi de Castelló ja han passat. El foc que porta actiu des de dijous es va originar un barranc de Vilanova de Viver entre Castelló i Terol i ja ha cremat més de 3.800 hectàrees. Aquesta tarda ha estat especialment complicada, sobretot pel fort vent que hi feia a la zona. Finalment, però, els mitjans aeris s'han pogut retirar i durant aquesta nit 500 efectius terrestres seguiran treballant sobre el terreny. El president de la Generalitat Valenciana diu que les properes hores seran claus per poder controlar el foc.
Anem a aprofitar esta finestra d'oportunitat que tenim fins a les 4 de la matinada per tal d'aconseguir, d'alguna manera, blindar més tot aquest perímetre i blindar més tot el que és l'espai, la línia que s'ha decidit de protecció.
Ara bé, pel que fa als desallotjats, de moment cap no ha pogut tornar a casa seva. Aquest dilluns, Pedro Sánchez visitarà el centre de comandament a Barraques, a Castelló. I mentrestant, a Catalunya, el risc d'incendi continua pels núvols pràcticament a tot arreu. Els agents rurals han activat el Pla Alfa a nivell 2 a 30 comarques, totes excepte les del nord del país, on només està en funcionament a l'Empordà. Un risc d'incendis agreujat per la forta sequera que, segons ha explicat el director de l'ACA, Samuel Reyes Arracú, podria comportar restriccions a les cases aquest estiu en cas que no plogués.
Els talls d'aigua potser no estalvien aigua, perquè el que fa moltes persones és omplir banyeres, omplir garrafes, i al final consumeixen el mateix, però concentrat en unes hores molt concretes. Això serveix pels municipis que tenen moltes fuites, perquè a l'hora de tancar la circulació de l'aigua, durant totes aquelles hores, no perden aigua. Per això vol dir municipis que tenen realment moltes pèrdues. En canvi, els municipis que tenen una xarxa molt eficient, això no els seria útil. Jo crec que amb la pressió seria el més adequat.
A banda, també es podria reduir el límit de consum d'aigua per habitant i dia en 30 litres. Més coses. El primer cap de setmana, mesures del nou pla de trànsit per reduir els accidents i les cues a l'AP7 ha acabat amb retencions acumulades de fins a 30 quilòmetres aquest diumenge en sentit Barcelona. Les mesures són limitar 100 quilòmetres per hora la velocitat entre Martorell i Gelida i prohibir l'avançament dels camions, unes restriccions que es repetiran els divendres a la tarda, els dissabtes al matí i els diumenges a la tarda. Doncs bé, tot i que divendres i dissabte van ser dies tranquils en aquesta via. Com dèiem, hi ha hagut problemes aquest diumenge, sobretot entre la Granada del Penedès i Vilafranca, on dos accidents molt propers l'un de l'altre han fet tallar l'autopista. A més, al sud de l'Ametlla de Mar, al Baix Ebre, també en direcció Barcelona, un altre accident ha provocat uns 5 quilòmetres d'aturades. Aquest dilluns estarem molt pendents de com obren les borses europees després del daltabaix de divendres de la banca alemanya. El focus continua posat en el Deutsche Bank, el principal banc d'inversió europeu, que divendres va arribar a perdre un 14% del seu valor en borsa, tot i que al final va remuntar i el tancament, la caiguda va ser del 8,5%. Aquest vespre, la directora de l'FMI, Cristalina Georgieva, ha avisat que cal estar alerta i que hi ha un perill alt d'inestabilitat financera.
Uncertainties are exceptionally high.
Les incerteses són excepcionalment altes, entre d'altres coses pels riscos d'una fragmentació geoeconòmica que podria suposar un món dividit en blocs econòmics rivals, una divisió perillosa que deixaria tothom més pobre i menys segur.
Georgieva diu que les mesures que s'han pres fins ara per frenar la volatilitat són útils, però apunta que cal continuar vigilant de prop la situació als mercats. També aquest dilluns està previst que l'Hospital Clínic pugui reactivar un 40% del sistema informàtic dels seus laboratoris després que, des del ciberatac, hagin estat treballant manualment. A més, durant aquesta setmana esperen que el sistema es recuperi totalment. Segons informa l'hospital, durant aquests dies s'han avisat als pacients que no s'han pogut atendre i se'ls anirà contactant per reprogramar les extraccions que tenien previstes. I un últim apunt, perquè l'editorial HarperCollins està reescrivint les novel·les d'Agatha Christie per adaptar-les, diuen, a les sensibilitats modernes. Segons publica el Sunday Telegraph, han suprimit, per exemple, comentaris sobre el físic d'algunes persones, sobretot quan són de fora del Regne Unit. També s'ha optat per eliminar comentaris que feien referència a l'ètnia dels personatges de les novel·les que protagonitza Hercule Poirot. D'aquesta manera, seguiran els passos dels llibres com els de Roald Dahl o James Bond. I ara els esports, amb Arnau Pou.
Marc Márquez ha acabat el primer Gran Premi de Portugal lesionat i sancionat. El cerverí d'Onda ha topat amb Jorge Martín i ha acabat amb Bastín Oliveira, l'ídol local que, com ell, ha acabat a terra. Marc Márquez ha demanat disculpes en declaracions a RAC1.
He tolgut perquè bueno, per un error meu he provocat la caiguda d'un altre pilot. Evidentment, cap error és intencionat. I m'ha sabut molt greu, li he demanat disculpes ja, he estat penalitzat per aquest error, cosa que entenc perfectament, però bueno, la competició també a vegades té aquestes coses.
D'altra banda, la final de la Kings League omple amb 92.522 persones al Camp Nou en un espectacle que han presenciat diverses autoritats, com el mateix president del Barça, Joan Laporta, i el president de la Generalitat, Pere Aragonès. El Barrio ha estat l'equip guanyador. Primo Roglic ha guanyat l'edició 102 de la Volta Ciclista a Catalunya després de protagonitzar una gran defensa del lideratge a l'etapa final del circuit de Montjuïc de Barcelona. El belga Remco Evenepoel ha guanyat l'última etapa. I per últim, Alcaraz s'ha classificat per als vuitens de final dels Masters 1000 de Miami després de guanyar a Dusan Lajovic per 6-0 i 7-6.
I pel que fa al temps, a les properes hores afluixa el vent a bona part de Catalunya després que aquest diumenge hi hagi hagut ràfegues importants a bona part del territori. Martí Oliveres.
Sí, ventades que han estat destacables a moltes zones del país, fins i tot en zones on és menys habitual aquest vent, com les comarques de Ponent, de la Catalunya Central, al voltant de Barcelona, a més amb molt poca humitat i amb aquesta calor. Ha fet calor, avui s'ha arribat aquest diumenge als 28 graus a les Terres de l'Ebre. Demà ja afluixa aquesta calor, clarament un ambient més normal per l'època, i les ventades més fortes quedaran restringides al nord de l'Empordà, al Pirineu i a les comarques del sud.
Doncs això és tot per ara. Més informació al portal de notícies RAC1.cat.
RAC1.
El que escoltareu a continuació és un petit resum d'alguns dels millors moments del Via Lliure d'aquest matí.
Que arribem al final del programa, ens avancem una setmaneta perquè quan falta això, menys d'una setmana perquè arrenqui el Saló del Còmic, el Còmic Barcelona, volíem conèixer l'autora de còmics europea més venuda de l'any 2022. Algú dirà, ah, deu ser francesa, deu ser belga, deu ser nord-americana, deu ser japonesa. Doncs no, potser no ho sabeu, però la tenim aquí, és a casa nostra. Es diu Míriam Bonastre, té 29 anys i és l'autora del còmic Hooky, que és una història de gènere fantàstic publicada en dues parts que ha estat un èxit amb milers i milers d'exemplars venuts arreu del món. Tot i que ara pugueu trobar els dos volums de Hooky a les llibreries, on realment neix i on realment comença a fer-se gran tot plegat, és a internet. Concretament a Webtoon, que és una plataforma digital molt reconeguda en el sector del còmic, on absolutament qui vol pot publicar les seves vinyetes, i ara de seguida la Míriam ens explicarà una mica com ha estat la trajectòria. Com estàs, Míriam?
Molt bé, moltes bon gràcies. Dia.
Gràcies per acompanyar-nos a tu. Explica'ns això, o sigui, tu fas el salt fins a la part comercial, diguem-ne, del món del còmic, a la publicació, però a través d'un esglau previ, que és una plataforma que es diu Webtoon,
sí.
A internet.
Sí.
Com és això?
També és una plataforma, bueno, és una plataforma d'origen coreà, sí. De Corea del Sud, que és una mica una resposta al manga japonès, i ells volien fer un còmic com adaptat a les noves tecnologies, que es pogués llegir en els telèfons mòbils. Llavors és una app de còmics gratuïta,
sí.
On tu pots anar i des del teu mòbil llegir, pues, centenars d'històries que es van actualitzant cada setmana, surten episodis nous. Llavors,
que són gratuïtes o que són de pagament?
És tot gratuït.
És tot gratuït?
Sí, Sí, bueno, ja, després hi ha alguns d'aquests micropagos de si pagues X, pots llegir una setmana abans.
El món premium.
Sí, el món premium, però, sí, sí, però és gratuït, pots llegir tot gratuït. Llavors, jo el 2015 estava estudiant a l'escola Josso, sí, de Barcelona, de còmic, sí, i l'empresa aquesta estava com expandint-se al món, no? Venia de Corea i volia com trobar nous talents. I va organitzar un concurs a nivell internacional,
sí,
en el qual el primer premi eren $30,000. I vaig dir, uah, me presento,
home,
no?
I tant. Endavant.
Sí, i a més jo m'encantava dibuixar còmic, bueno, estudiava còmic i tal. I em vaig presentar. Per presentar-te havies de pujar el còmic a la plataforma. Uh-huh. I, bueno, jo il·lusionadíssima, tal, i no vaig guanyar. No vaig guanyar res.
Hombre, jo estava veient al final de la història i anava cap aquí, com guanyar el premi, que triomfa.
No. Tant de bo. Però no vaig guanyar, però com que per presentar-te havies de pujar el còmic a la plataforma, jo hi havia lectors que estaven enganxats i vaig seguir pujant-lo. Perquè això és interessant el que has dit. Que
tu, o sigui, que tu comences a participar per guanyar un premi,
sí,
però no guanyes el premi, però comences a tenir lectors.
Clar, perquè aquesta app la cosa que té és que té la part on qualsevol pot pujar els còmics, mm-hmm, i la part de Webtoon Originals, que són els que estan de pago, diguem, els que l'empresa paga uns diners perquè tu publiquis. Llavors, jo estava penjant a la part aquesta, que tothom pot penjar, i al cap de 2 mesos Webtoon va dir, ens agrada la teva història, et contractem. I ja vaig passar a ser com Originals, tal.
Perquè van veure que tenia un èxit, que sí, la gent s'ho estava...
Sí, els hi va agradar i tal, i ja el 2015 vaig començar a publicar Hookie.
Però, o sigui, però ja era Hookie el punt de partida que vas fer?
Sí, era Hookie.
Era
sí.
Hookie.
Sí, 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 era aquesta història.
Què és Hookie?
Bueno, és una història que vaig començar a dibuixar així com... De manera... bueno, molt, volia presentar-me al concurs, vale? Llavors, en aquell moment que estava estudiant, tenia dos personatges que eren dos bruixets, un nen i una nena, sí, germans bessons, la Dani i el Dorian.
Harry Potter?
Sí, molt, sí, sí. Cosa, eh? Hi ha moltes influències de Harry Potter.
D'acord.
Que són molt clares, a més, però n'hi ha més. Mm. Bueno, la cosa és que jo estava amb aquests personatges just i vaig dir, ai, vull presentar-me al concurs. Vaig pensar com... Bueno, va ser una història com que va sortir molt, molt ràpida, molt, molt orgànica.
Sí.
I va ser com molt... com tu dius, Harry Potter, molt Ghibli, molt la màgica d'Orremí, molt... Totes les influències que a mi m'agradaven de petita, als 12, 13, 14 anys, les vaig ficar allà, diguem, i vaig fer una història que jo hagués disfrutat llegir amb aquestes edats, no?
Clar.
I bueno...
Perdona, Hookie, què vol dir?
Hookie, vale, a veure, jo soc molt dolenta posant títols, vale?
Sí.
Llavors vaig estar donant-li moltes voltes, i la cosa és que la història comença amb els dos germans, sí, que perden l'autobús a l'escola.
D'acord.
Llavors, com que fan campana, no? Llavors, en anglès hi ha una expressió que es diu play hooky, que és fer campana.
Play hooky?
Play hooky és fer campana de classe.
Val. O sigui, i... que és una mena de campana, és fer campana.
Clar, perquè la història comença així, comença que els dos nens perden l'escola...
Però no és voluntari, llavors no és tan campana.
No, però a més m'assemblava que hooky sonava com cookie, spooky, creepy, com que és de bruixets, però
sonava
sí que
bé, sé. Sona bé.
Ai, perdona, anava, m'he perdut
no,
una mica.
No, això que m'estàs explicant, que aquests dos personatges que tu els tenies de forma larvada, al
sí,
presentar-se per al davant teu la possibilitat d'un concurs, els sí, vas acabar de donar forma.
Clar, com que moltes vegades molts autors tenim com històries que portem anys mm-hmm, preparant-les, ens la nostra vida, volem explicar, bla, 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 i jo tinc d'aquestes, però Hookie no és el cas. Va sortir com de forma molt orgànica, molt natural. Jo dibuixava el que m'agradava. Llavors, sí que quan vaig començar el concurs tenia pensat com al principi, el nucli, al final, algunes relacions de personatges i escenes molt concretes que tenia clares, però hi ha molt en el món del webcòmic, sobretot a Webtoon, que publiques setmanalment un episodi,
sí,
hi ha molt d'improvisació i de tal, llavors com que ha sortit una mica... Bueno, ha sortit bé al final.
Llavors el contracte Webtoon...
Sí.
Per fer aquest mateix còmic, o sigui, per sí, seguir insistint en el Hookie.
Sí.
Entenc que són, que és, quan dius una... es publica setmanalment, que és una pàgina.
Clar, el no? tema és que això no ho he dit. El ser còmics per telèfon mòbil, sí, en comptes d'estar dividit per pàgines, com el còmic tradicional, és una tira de vinyetes molt llarga vertical.
Amb
una vinyeta sota de l'altra perquè tu puguis anar fent scroll.
Amb quantes
sense
vinyetes
fer...
pot haver-hi? En una...
Pues, a veure, 50 mínim.
50 de cop cada vegada, cada setmana?
Cada setmana.
Hosti.
Clar, depèn de... El meu contracte era en 50 mínim, però hi havia setmanes que feia fins a 70. Llavors, era molta feina.
Ostres, però...
Sí, molta...
Cada setmana?
Sí.
50-70 vinyetes?
Sí, és molta... A color, sí, és molta feina. Sí. Però jo crec que tenia
ni
molta...
Ni ben pagada en aquell moment o no gaire.
Eh?
A Webtoon ben pagada o no gaire?
En aquell moment pagaven...
No, la quantitat.
No, però ja em va donar per viure-hi.
Ah, sí?
Sí. Ja en aquell, ara paguen millor, però ja quan vaig començar ja em donava per viure d'això. Mm. O sigui, ja vaig deixar la Josso, em vaig dedicar únicament a fer hockey.
Tu no has acabat els estudis, llavors?
No, quart no vaig acabar-lo.
Perquè va sortir feina i ja...
Clar,
amb hockey ja tira.
Sí, no? En 4 anys i el tercer va sortir hockey i vaig dir, bueno, és que no puc, no,
no
dona temps.
No pots combinar les dues coses, no?
I quart no vaig fer.
No, i després, com saltes d'una plataforma d'internet com aquesta, que és Webtoon, a que et comenci a publicar? Per exemple, va ser HarperCollins.
Sí.
Crec que l'any 2019, és a dir, 4 anys després. Abans.
No, el 2020, el 2019 va ser quan jo vaig anar per primer cop als Estats Units,
sí,
a conèixer els meus editors, també els lectors, perquè clar, jo treballo des de casa.
Ah, llegien bàsicament als Estats Units.
Sí, sí, o sigui, la major part dels lectors meus, el 50%, jo crec, són d'Estats Units. Després tinc gent d'altres parts del món, de Latinoamèrica hi ha molta gent, perquè també va sortir després el Webtoon en espanyol. I també, bueno, gent també repartida per Europa, no? Però la majoria són d'Estats Units. Llavors, i els jefes són d'Estats Units també, tot i que l'app és coreana.
Clar, jo m'he quedat amb la idea de coreana,
sí,
i no pensava
aquí,
que era...
Sí, una mica...
No, però està molt bé. No, no, i tant que sí.
Sí, l'app és coreana, però quan van com voler buscar... voler expandir-se al món, van fer una sede a Los Angeles, i jo treballo per la sede de Los Angeles.
Carai.
Clar, i també tenen una sede a França ara, que és més nova.
Però això és molt bo perquè el mercat nord-americà és la punyeta.
Clar, sí.
Molt gran, sí, moltes possibilitats.
Sí, tot i que el mercat americà tradicional és de superherois. Jo, el meu públic i el públic de Webtoon és més públic, més de manga, realment.
Ja.
És més públic, que és el que està molt de moda ara, ara
I,
mateix.
I el teu origen també és, o sigui, de les teves influències és més manga? És,
totalment.
És, o sigui, asiàtic,
sí,
eh?
Si qualsevol que vegi els dibuixos dirà, és manga, això.
Val.
Manganyol, que li diuen alguns, també.
Manganyol?
Sí, se li diu una mica.
M'agrada molt,
sí,
el concepte manganyol.
Sí, 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 ara està una mica explotant el manganyol, perquè...
Ah, sí, eh?
Sí, perquè hi ha més lectors...
m'agrada molt el concepte.
Sí, o sigui, jo tinc influències molt... O sigui, jo vaig créixer veient el Club Super 3, i el 3XL, que era anime tot el dia.